Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 10 de setembre del 2022. La falta de serveis és un dels motius principals pels quals el despoblament és cada dia més important en algunes zones rurals de Catalunya, com per exemple la nostra comarca. No podem anar perdent serveis si el que volem és que vingui gent a viure als nostres pobles, les nostres escoles es tornin a omplir i, en definitiva, que el Priorat torni a ser una comarca viva. Hem de defensar els serveis que tenim, evitar que es perdin i reclamar els que no tenim. Avui, en l'informatiu, us explicarem que des de fa uns mesos la plaça de pediatra del Cap de Falset està vacant, fet que dificulta l'atenció mèdica dels infants de la nostra comarca. És per això que alcaldes i societat civil s'han mobilitzat per intentar recuperar aquest servei. A banda, en aquest informatiu també repassarem les dades de l'atur del mes d'agost a la comarca. Us explicarem que ja estan obertes les inscripcions als cursos de català del Centre per la Normalització Lingüística i que Falset acull aquest cap de setmana la cloenda de les cinquenes Jornades Internacionals Folklòriques d'Adi Folk i la quinzena edició de la cursa de muntanya Vila de Falset, que se celebrarà demà. Finalment, avui també podreu escoltar l'escriptor Ramon Solsona, que va venir aquesta setmana al Priorat a presentar la seva darrera novel·la, Temps enrere, en la qual la nostra comarca hi juga un paper molt rellevant. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! L'àrea bàsica de salut de Falset es troba sense pediatra des de que ara fa uns mesos es va jubilar la professional que ocupava aquesta plaça. Des de llavors, el cap de Falset, que no ha deixat de prestar el servei, no té ningú que ocupi aquesta plaça, i això perjudica l'atenció mèdica als infants de bona part de la comarca del Priorat. Aquesta situació ha fet que els ajuntaments i la societat civil s'hagin mobilitzat i emprès accions per reclamar que aquest servei es torni a reprendre al més aviat possible. En aquest sentit, els 23 ajuntaments de la comarca han enviat una carta als serveis territorials de salut en la que reclamen a la Generalitat que cal que es cobreixi aquesta plaça de forma urgent. Carlos Brull és l'alcalde de Falset.
Una carta demanant que lo més aviat possible es fiqui aquesta plaça de pediatra. El servei de pediatria no s'ha deixat de fer a l'àrea bàsica. Els professionals que tenim són uns grans professionals i han donat aquest servei, però el que demanem és que hi hagi aquesta plaça, perquè els municipis petits tenim que tindre aquest servei cobert, i perquè és un món rural, un entorn rural, les comunicacions són les que tenim, no tothom es pot desplaçar, i nosaltres el que volem és que si la gent demanem fem polítiques perquè la gent es fixi i es quedi al territori i visquin als pobles, aquests serveis bàsics, serveis de persones, els hem de tindre coberts.
Brull explica que entenen que Catalunya pateix una falta de professionals de la pediatria i que les places a les zones rurals tampoc són les més demanades, però això no ha de fer que aquests territoris es quedin sense el servei.
Sabem que hi ha una complicació, que no hi ha pediatres, sabem que no hi ha professionals, sabem que les destinacions prioritàries per a aquests professionals que surten són altres, no és un món rural, però no tenim que defallir i tenim que fer la pressió suficient per poder demanar que es cobreixi aquesta plaça.
També la societat civil s'ha mobilitzat i s'ha iniciat una recollida de signatures. Ho explica una de les impulsores de la iniciativa, Lídia Vera.
La recollida de signatures pròpiament neix a Móra la Nova, perquè a Móra la Nova també crec que està en la mateixa situació. Llavors nosaltres ens hi afegim i recollim signatures per reclamar aquest servei aquí al Cap de Falset.
Totes les signatures recollides es faran arribar al Consell Comarcal i als Serveis Territorials de Salut per pressionar perquè la plaça de pediatra de l'ABS de Falset es cobreixi el més aviat possible.
Totes les signatures que ja hem recollit les presentarem conjuntament amb una instància al Consell Comarcal per poder parlar, com he dit abans, amb les persones amb competències en salut, que ens puguin ajudar per veure quins canals podem seguir per fer més força, les signatures perquè vegin que és una preocupació col·lectiva i que és gran, que és important, i llavors a veure què ens diuen, i suposo que després tot això anirà ja, no sé si cap a serveis territorials de salut o cap a... o cap a Barcelona, no sé, però bueno, almenys ja tindrem una part de feina feta, no?, que és tota aquesta part de recollir.
L'atur va augmentar en 2 persones al Priorat durant el mes d'agost. Així doncs, actualment hi ha 312 aturats a la nostra comarca. Aquest lleuger increment, però, no inverteix la tendència a la baixa en relació a ara fa un any, ja que el nombre de persones aturades ha disminuït en 73 treballadors. Per municipis, aquells on l'atur baixa més són Porrera i Margalef, on 2 persones van aconseguir incorporar-se al mercat laboral. Per contra, el nombre de persones aturades puja amb 2 a Cornudella, Poboleda, Gratallops i Ulldemolins. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur. En total, 112. El segueixen Cornudella amb 30 i Marçà amb 28, el Marroig amb 17 i Porrera amb 15. A la part baixa de la taula hi trobem la Morera i el Lloar amb només 2 persones sense feina i la Torre de Fontaubella, Margalef, Torroja i la Vilella Alta amb 3. En comparació a l'agost del 2021, a Falset hi ha 18 persones menys a l'atur, a Cornudella 10 i a Marçà 9. En el conjunt de Catalunya, a l'agost es va registrar un augment de l'atur registrat de 9.554 persones, el que deixa el nombre de persones en atur en 350.945. En termes interanuals, l'atur registrat baixa a Catalunya en 40.183 persones. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social va baixar en 57.768 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.592.760 catalans i catalanes afiliats. En termes interanuals, s'ha produït un augment de 126.843 persones, el que significa un increment del 3,6%. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix més de 1.300 cursos de català pel setembre d'aquest 2022, de tots els nivells. Majoritàriament es tracta de cursos dels nivells inicials i bàsics adreçats a persones amb cap o pocs coneixements de llengua catalana. En total es preveu una oferta formativa que supera les 28.500 places. En conjunt, l'oferta del primer trimestre del curs 2022-2023 en la modalitat presencial és del 80% del total dels cursos. A banda, el CPNL manté l'opció de cursar la modalitat virtual en directe, en què hi ha classes síncrones en línia, semivirtual, en què es combinen les sessions virtuals en directe amb el treball autònom de l'alumne, i la modalitat en línia, en què no hi ha horaris fixos. En aquesta inscripció del setembre, el CPNL oferirà uns 60 cursos del nivell C2. Com a novetat, hi haurà 2 formats diferents per fer el curs. D'una banda, l'anual, que consta de 90 hores i es farà al llarg del curs acadèmic, i de l'altra, el format semestral, que es podrà cursar de setembre a febrer. Podeu obtenir més informació sobre els cursos de català al web del CPNL o posant-vos en contacte amb el Servei Comarcal de Català del Priorat, amb seu al Consell Comarcal. I Falset acull aquest dissabte els actes de cloenda de les 50es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, organitzades per Adifolk. Les jornades tenen per objectiu la cohesió entre els pobles del món mitjançant una de les expressions més representatives de la cultura popular, la dansa. El programa dels actes de cloenda d'avui ha començat a les 12 amb un gran cercavila pels carrers de Falset, en el qual hi prenen part les companyies participants a les GIF, acompanyades pels elements festius de Falset, com la colla gegantera i els grallers, la mulassa, el ball de valencians i el ball de diables, i també els bastons i bastonets de Bellmunt del Priorat. En acabar el cercavila es farà la fotografia oficial i una recepció de benvinguda a l'Ajuntament de Falset, seguida d'un tastet d'actuacions dels grups internacionals. Ja a la tarda, a les 7 i al Teatre L'Artesana, es farà l'espectacle de cloenda dels 50 anys del Festival Internacional de Folklore de Catalunya, un espectacle gratuït obert a tothom. L'alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull, ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
I, bueno, ostres, que ens visitin i que es faci la cloenda d'aquestes jornades internacionals folklòriques a Falset, pues, ens honora. Són els 50 anys de l'entitat que ho està organitzant, que és Adifolk, i és una bueno, és una mica a la línia que sempre diem, no? Falset i Priorat, però Falset en aquest cas, que és qui acull aquestes jornades, pues aposta molt per la cultura.
A banda d'acollir els actes de Cloenda, cal remarcar que Falset ha tingut una presència destacada en aquest festival, ja que en representació de Catalunya hi han pres part les associacions locals La Clavellinera i la banda de música Vila de Falset. Al marge d'aquestes dues entitats culturals locals, en els actes de Cloenda d'aquest dissabte també se citen a Falset la resta de companyies internacionals que enguany han participat en el festival. Són la Folk Dance Ensemble de Tellini de Bulgària, la companyia Barricado Maranyau del Brasil, Catros Grupo de Danza de Monterrey de Mèxic, Tarumbeta Africa Cultural Group de Kenya i Romana Sul UTC N-Folk Ensemble Cluj Napoca de Romania. La cursa de muntanya de Falset arriba demà diumenge 11 de setembre a la seva 15a edició. En el tancament de les inscripcions el passat dimecres ja s'havien apuntat a la prova prop de 340 corredors i corredores. La prova comptarà un any més amb dos circuits, tots dos amb sortida i arribada al pavelló poliesportiu. El primer circuit de 13 km i més de 500 metres de desnivell positiu acumulat transcorrerà, entre altres, per senders de Sant Gregori, Sant Cristòfol, el Coll de l'Audalda i el Camí Vell de la Torre de Fontaubella. El segon, de 26 km i uns 1.340 metres de desnivell positiu acumulat, portarà els corredors per llocs tan emblemàtics com la Mola de Colldejou i la Serra de Llaveria. La cursa de muntanya de Falset forma part del circuit de curses de muntanyes del Camp de Tarragona. És organitzada per l'Ajuntament de Falset i un equip de voluntaris amb l'objectiu que els corredors i corredores gaudeixin d'una prova esportiva de qualitat i els magnífics paisatges que ofereixen els senders de Falset i el Priorat. L'escriptor Ramon Solsona va visitar el Priorat aquesta setmana per presentar la seva darrera novel·la, que s'ambienta, entre d'altres llocs, a la nostra comarca. La novel·la narra la història de l'Elvira, amb orígens al Priorat, i del Tomàs, fill d'una portera d'escala de Barcelona que es veuen obligats a emigrar a Alemanya. Al llarg de la novel·la, que cronològicament va cap enrere, des d'avui fins a la infantesa dels protagonistes, el llibre ens endinsa en les transformacions econòmiques i socials de l'Europa del segle XX, de la ciutat de Barcelona i de la comarca del Priorat. Segons explica l'autor, la idea de que part de la seva novel·la transcorri al Priorat és degut a la gran transformació econòmica i social que ha viscut la comarca.
Jo tenia decidit que hi hauria catalans emigrats a Alemanya. Això ho tenia decidit des de feia molts anys. Em faltava algú que fos pobre i necessitat per emigrar. I aleshores jo vaig venir al Priorat convidat pel Centre Quim Soler per al projecte literari del Priorat en persona i vaig dir, hi ha... tinc a on, d'on són els personatges que emigraran a Alemanya. Perquè el Priorat, després quan et vas documentant, vas descobrint un món interessantíssim. El Priorat, durant el segle XX, pràcticament, havia passat un procés que no s'aturava de despoblament, de migració, arran de la filoxera. Hi havia hagut altres fonts de riquesa, com les mines, que també van acabar tancant.
Solsona destaca que la novel·la no tracta sobre el Priorat i el món del vi, sinó sobre el pas del temps i com les persones i la societat ens anem adaptant a aquesta situació. És per aquest motiu que la història se situa també a la Barcelona del franquisme i de l'inici de la democràcia, la de quan l'autor era petit, i l'Alemanya industrial que rebia la mà d'obra dels països del sud d'Europa, també de Catalunya.
És la Barcelona que jo havia conegut de petit, que anàvem a comprar la llet a la vaqueria, i en diem vaqueria, podríem dir lleteria, però és que era vaqueria perquè hi havia les vaques. Hi havia les vaques, anava a comprar el gel amb una galleda, era una Barcelona molt de l'època. El Tomàs és fill d'una portera viuda i pobra i té un germà que té síndrome de Down. Aleshores, també és el Tomàs, com l'Elvira, però d'una altra manera, s'ha hagut d'espavilar. L'Elvira s'espavila quan és a Alemanya, estudiant l'alemany fins a convertir-se en traductora, i ell s'espavila com una llumanera que a la universitat doncs, estudia amb beques i l'arriben a reclamar d'una universitat alemanya perquè és una llumanera. Tenen en comú que venen de molt avall, que s'han hagut d'espavilar.
L'escriptor explica també que el germen de la novel·la ve de molt lluny, de fa molts anys, ja que s'inspira en una sèrie d'experiències vitals del propi autor.
A mi m'agrada dir que aquesta novel·la ve de lluny. Ve de lluny perquè hi ha una sèrie d'estímuls, això que ara en diuen inputs, que venen de quan jo era petit. He parlat d'un germà del Tomàs, el germà petit, que són dos, amb síndrome de Down. Quan jo vivia a Gràcia, a Barcelona, un veí del costat de casa tenien un fill amb síndrome de Down. Altres records que jo arrossego i que són estímuls literaris, somors, que sempre els tenia i ho has d'anar treballant, ho has d'anar treballant. Dos nens de col·legi. Un que jo, tots dos, jo devia tenir, potser aquest, jo devia tenir uns 9 anys, que un dia ens diuen, el Nogués se n'ha anat a treballar, s'ha anat amb la seva família a Suïssa, perquè se n'ha anat a treballar allà, i ja no vindrà més. Clar, a mi la figura del català emigrat, jo he tractat la gent de fora que ve aquí, però el català emigrat, i posar-lo com un emigrat amb totes les de la llei, és a dir, que els foten amb uns barracons que sense calefacció, que fot fred, que a primera hora del matí a les 6 hi han d'entrar a la fàbrica i treballar amb cadena i espavilar-se, tot això ho tenia al cap des de fa molt, molt de temps.
Així mateix, el llibre també fa un viatge més enrere, a la Guerra Civil, i narra com les famílies de la segona meitat del segle XX i encara avui conviuen amb els efectes d'aquell conflicte.
En una comarca com el Priorat, el ressò de la Guerra Civil jo crec que dura fins avui. Imaginem-nos, doncs, els anys 50, 60, hi ha no només el ressò de la Guerra Civil, sinó la realitat de la repressió franquista. Si primer va haver-hi la repressió de la rereguarda, que es diu, doncs de la revolta dels sublevats, que doncs fa fugir molta gent, que fa morts entre gent de dretes, cacics, capellans, etc. Després ve la guerra, que és una gran sacsejada, el Priorat és a la rereguarda i pateix bombardejos importants, i després entren el que en deien els nacionals, que entren els sublevats i fan la seva repressió. I sí que hi ha una cosa que vaig voler marcar, que és el pes del silenci, de com la generació, que això sí que jo ho he viscut, el no obrir la boca, el no revelar les maldats del franquisme, de la Falange, de la Guàrdia Civil, tot això fins ara ha estat tapat en silenci, i tots hem vist com de mica en mica el que se'n diu la memòria històrica o la reivindicació dels estudis que es fan sobre aquesta època, que moltes vegades, diríem, recauen més en els nets dels que ho van viure que no pas en els propis protagonistes.
Tornant al Priorat, en la novel·la l'autor també ha volgut homenatjar els parles propis de la comarca, i és que els personatges prioratins parlen amb els trets dialectals de la nostra terra.
Defensar el Priorat és l'amor a la terra. I l'amor a la terra no és només de dir no vull que em posin molins que em destrossin el paisatge amb molins o que em buidin el riu Siurana, sinó que és també tot el que és cultura. Cultura del vi, no diguem, però que és cultura i és la llengua, que és, diríem, el fonament de la comunicació de les persones. Aleshores, jo no m'he compromès amb cap forma concreta, perquè hi ha moltes variants, però sí que hi ha unes característiques morfològiques, sintàctiques i lèxiques. Sempre jo dic el poble, no dic quin poble és, però sí que m'he esforçat el que diu la Roser Bernet, que és de fer una parla tan prioratina com jo he sabut fer, perquè forma part de la reivindicació del territori.
Finalment, Solsona remarcava que la comarca del Priorat té un gran i encara desconegut potencial en molts aspectes, també el literari.
Quan jo vaig descobrir el potencial, em referia a tots els aspectes, paisatgístic, perquè és molt ric de paisatge, humans, d'història, d'economia, i em semblava que tenia moltes possibilitats. En fi, això queda a la consideració dels lectors si ho he sabut explotar prou bé o no, però a mi em sembla que això no s'acaba. Fa una estona estàvem parlant de les mines de plom. Jo desconec que hi hagi hagut una novel·la dedicada a les mines de plom del Molar i les de Bellmunt, però realment allà hi ha unes quantes novel·les juntes, vull dir que hi ha molta teca, i espero que hi hagi moltes més novel·les que se situïn l'acció o els personatges en el Priorat.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps. Acabem una setmana que està generalment tranquil·la, algun petit plogim de poca importància, amb una nebulositat variable i unes temperatures, i tot que hi ha moments o dies que s'han superat inclús els 30 graus amb escreix, a poc aquestes temperatures es van situant més en uns nivells més normals ja del mes de setembre. Per aquest cap de setmana i per avui dissabte la situació és de tranquil·litat, tot i que tindrem en alguns moments de nebulositat abundant, però sense conseqüències, i tindrem també un inici de una pujada de temperatures que s'accentuarà demà diumenge. Per demà diumenge s'espera doncs, també un dia tranquil, però amb aquesta pujada de les temperatures i uns cels que també tindran velocitat variable, però sense conseqüències. Pel dilluns la perdurarà o es mantindrà aquest mateix temps d'estabilitat amb una certa nebulositat. I a quant d'efemèrides hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1582, un gran aiguat afectava a Vila-real, de tal manera que el riu Mijares se va desbordar espectacularment i això es va commemorar posant una creu de pedra a la vora del riu.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.